Parlem amb el membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional, Josep Maria Reniu. Senyor Reniu, primer de tot, molt bon dia i benvingut a Cugat.cat.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Primer de tot, aquest dijous ha dimitit el fiscal general de l'Estat espanyol, Eduardo Torres Dulce. Vostè fa un mes, abans que s'interposés aquesta querella contra el president de la Generalitat i també la vicepresidenta i la consellera d'Educació, ja va dir que seria un error després d'aquest fet que ha passat aquest dijous. Se sent una mica, creu que el govern, la Generalitat i també doncs, el Consell Assessor se senten avalats per tot el que va passar doncs, fa tres setmanes?
Jo és que crec que tot el que està passant aquí al nostre país no és res més que una mostra d'un exercici democràtic. I si ens en anem al 9 de novembre, el que vàrem veure va ser un exercici de dignitat política individual i col·lectiva. Simplement estàvem defensant la llibertat d'expressió. Per tant, aquesta dimissió, no per sorpresiva, menys comprensible, entenc que es pot interpretar precisament en clau de diguem-ne, del rebuig d'un jurista com és Torres Dulce a unes pressions que van més enllà de la separació de poders, i per tant entenc que vaja, tot el que estem fent no necessita aquest recolzament, perquè a fi de comptes és un exercici de llibertat democràtica, però és una bona mostra del respecte que s'hauria de tenir en aquest cas per part de l'executiu espanyol a la divisió de poders.
Un altre dels punts d'actualitat d'aquests dies, de fet, després, tot just després del 9N va començar a sonar, és aquest debat si és millor una llista unitària o una llista, entre cometes, paraigua, que és el que proposa Esquerra Republicana, per aglutinar el màxim nombre d'independentistes. Des del seu punt de vista, i també com a politòleg, li pregunto què creu que és millor per tal d'aglutinar això, el màxim nombre de gent afina al sí-sí.
Doncs precisament aquest és l'objectiu, i el que vostè apuntava és precisament el tema que hauríem de respondre. És a dir, què volem? Volem simplement generar aquesta imatge d'una llista unitària, o, a fi de comptes, el que volem és generar una majoria parlamentària el més àmplia possible, el més sòlida possible, el més nombrosa possible? Si la resposta és la segona, i personalment jo estic per la segona, amb el sistema electoral que tenim, no hi ha gaire on triar. És a dir, tenim un sistema electoral que és d'autor del sistema electoral espanyol i que els efectes mecànics que genera, sobretot la circunscripció de Barcelona, fan que sigui molt més aconsellable disposar de diferents opcions per reflectir quants més vots possibles i quantes més sensibilitats polítiques. No oblidem que un dels grans actius del nostre país és el pluralisme polític. I una prova d'aquest pluralisme polític és l'evolució que ha tingut, per exemple, des de 1980 al Parlament de Catalunya, on hi havia 5 formacions representades, fins actualment que n'hi tenim 7. I per tant, escolti'm, si ens anem a Múrcia, o Extremadura, o Castella-La Manxa, Castella-Lleó, amb tots els respectes, òbviament, veurem que el sistema de partits és bàsicament de dos partits. Catalunya aquí no és blanc o negre, sinó que hi ha moltes sensibilitats, i que jo modestament crec que és una de les claus que ha de guiar el procés de construcció de la República Catalana, de la Catalunya independent. Comptar amb tots els punts de vista possible, i això, la millor manera és vehicular-ho a través de diferents candidatures.
Per tant, creu vostè que el sistema electoral actual podria afavorir més aviat un sistema, una llista per aigua o de partits entre una idea comuna, un punt en comú, però separats, al cap i a la fi?
Sí, sí, absolutament. Però una qüestió molt senzilla. Hi ha moltes sensibilitats, sensibilitats ideològiques, entre els nostres conciutadans, que no necessiten haver de tensionar les seves costures ideològiques personals per anar en aquest procés que esperem que sigui, doncs sembla tot indicar, que pot ser el febrer, que pot ser el març. Si féssim una llista unitària, si l'opció fos una llista unitària, ens trobaríem que estaríem reduint aquest pluralisme a una gran alternativa. 135 candidats, tot el territori, etc, etc. Miri, li poso un argument molt senzill. Si fem 3, 4 candidatures que comparteixen el nucli, el full de ruta que hem de tirar endavant, que més inclús s'identifiquen, posem pel cas Convergència Unió, guió Independència Sí, o guió Ara és l'hora, Esquerra Republicana, guió Independència Sí, les CUP, guió Independència Sí, etc, etc. Fixi's, no només estarem presentant diferents alternatives amb diferents tons ideològics i maneres d'entendre el país, sinó que al mateix temps estarem fent, miri, un exercici molt senzill, 135 per 4. Estarem presentant actius que també tenim, que és molta gent capaç, no només polítics, òbviament, que són els grans protagonistes, sinó també ciutadans, professionals, gent de la societat civil, persones amb especial rellevància, que, fixi's, estarem parlant pràcticament de 500 persones que seran candidats per reflectir aquesta riquesa que té el nostre país. Per tant, modestament, jo opino que aquesta llista paraigua, aquestes candidatures separades compartint inclús denominació i full de ruta a tirar endavant, crec que és la millor opció i la que ens garanteix, a fi de compte, generar una majoria parlamentària més àmplia.
Tot i així, abans ha comentat, ja ha esmentat una mica la fragmentació de vot. Sembla les enquestes, les darreres enquestes, auguren una fragmentació encara més gran a unes hipotètiques futures eleccions, ja siguin una mica doncs, plantejades, sigui o no, en clau plebiscitària o no. La fragmentació de vot, per exemple, l'aparició de el que seria també representaria l'aparició de Podem, pot una mica perjudicar en qüestions numèriques a les aspiracions independentistes?
Jo crec que, en general, les enquestes el que ens fan és mostrar una imatge d'aquell moment on s'ha fet el treball de camp. Què vull dir amb això? Que, essencialment, en el procés electoral que ha de venir, i que esperem que tingui aquesta clau plebiscitària i que esperem que tingui aquesta conformació, fixi's, no només la participació serà molt diferent de la que s'estan estimant en les enquestes, que es demanen en aquest moment, escolti, si ara hi haguessin eleccions, vostè què faria? Segon, no només tindrà un component molt més fort, molt més simbòlic de referèndum, a fi de comptes, de clara manifestació sobre el futur polític del nostre país, sinó que també això acabarà posant sobre la taula la utilitat d'aquest vot. És a dir, pot haver-hi una fragmentació com la que tenim actualment, aquestes 7 formacions, pot haver-hi pujades i baixades, jo entenc que el bloc sobiranista haurà de créixer, entenc també que hi haurà un electorat, sobretot a la zona metropolitana de Barcelona, que és on està més poblada, que s'activarà i anirà a votar i que tradicionalment votaria formacions de caràcter més espanyolista o més unionista, com pugui ser Partit Popular, Ciutadans, PSC, inclús Podemos. I quart element, aquesta detecció del fenomen Podemos, jo el poso, i potser m'equivocaré, el temps ho dirà, però jo el poso molt en quarantena. I el poso molt en quarantena per diferents qüestions que de manera molt breu serien. En primer lloc, no tenen una estructura encara consolidada a nivell català per presentar-se unes eleccions com són aquestes. Segon, el discurs que estan realitzant defuig bastant el posicionar-se clarament en el procés català. És a dir, amb tots els respectes, òbviament, a mi no em serveix de res que em diguin, escolti, esperem-nos, perquè això hem de tornar a la casella de sortida per tornar a plantejar una proposta al govern de l'Estat, etc, etc. I tercera qüestió, el seu posicionament ideològic i bàsicament l'experiència que anem veient dels seus missatges, costa de veure que tingui un espai tangible més enllà de el factor mediàtic, un espai tangible en aquest escenari tan ric i tan plural que té Catalunya. És a dir, el sector més alternatiu ja té una bona part de cobertura electoral pel que fa a les CUP, pel que fa a Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. El sector, diguem-ne, més de caràcter també un vot més espanyolista, però crític, potser també ho té a la part de Ciutadans, potser també ho té en certa mesura a la part del PSC. Per tant, és complicat de veure com entraria una formació d'aquest tipus en termes pràctics. Tot i això, bé, les enquestes mostren tendències, però jo entenc que no són capaces en el moment actual, sense tenir una data, diguéssim, fer faent de quina serà l'elecció, no són capaces encara de mesurar el canvi qualitatiu d'aquestes eleccions, que no seran unes eleccions normals, seran unes eleccions amb un caràcter plebiscitari i esperem que també un cert component constituent.
Vostè, que també és expert en estudis de coalició electoral, veurem algun dia una coalició estable de govern de facto entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana?
Uf, aquesta pregunta és allò una mica complexa. La relació entre Convergència i Esquerra, hem de pensar que té uns precedents que ara s'han anat diluint, però que en el seu moment van passar de manera important, com havia sigut la col·laboració que hi va haver-hi entre el 84 i el 87. Recordem, hi va haver-hi un petit període on Esquerra Republicana va incorporar-se al segon govern Pujol, fent-se càrrec d'una conselleria molt petita. Això no es va acabar de llegir bé pel seu electorat, el va penalitzar, va passar una travessa del desert, doncs home, important. Recordem que més endavant, quan té l'opció el que acaba fent és formar un govern tripartit amb el PSC Iniciativa. Per tant, aquí semblava que hi havia un allunyament important. El procés que estem vivint actualment, el que ha fet ha sigut posar a la taula unes cartes noves, no només de lideratge Convergència amb el president Artur Mas, sinó també d'Esquerra amb l'elecció d'Oriol Junqueras, amb un escenari diferent, com és la qüestió nacional, que va lligada amb la qüestió social, amb la qüestió econòmica, amb tots els altres aspectes, però la qüestió nacional al centre, i no seria d'estrany, no seria estrany de veure que després d'aquestes eleccions, i de fet algun dels actors ja s'hi ha referit, ens trobéssim amb un govern d'ampli espectre polític, on, òbviament, Convergència hi fos present, Esquerra Republicana hi fos present, pogués incorporar alguna altra formació, però jo crec que aquest seria el primer pas. Si aquesta experiència i culminem el procés de transició de manera satisfactòria, no costaria de preveure que es pogués repetir aquest tipus de col·laboració si s'avalua de manera positiva. És a dir, en poques paraules, si fem la transició, la fem amb un govern d'ampli espectre, es culmina de manera exitosa, escolti'm, els actors poden tendir a repetir-ho, però en tot cas això ens queda força, força lluny.
Una última pregunta, i si pot ser breument, no sé si serà possible, perquè potser és una mica complexa. En l'últim mes han sortit alguns articles, algunes opinions, considerant que els gairebé 2 milions de persones que van votar sí el 9 de novembre no arriba a ser del tot suficient de cara a unes hipotètiques eleccions plebiscitàries o una consulta pactada. Realment a l'independentisme li falta una mica per arribar al 50, 51 o 55% dels vots, algunes veus parlant de 300.000, 400.000 vots.
Vejam, jo diria dues qüestions de manera telegràfica. Primera, els votants sobiranistes, els votants independentistes, no només som els que ens van mobilitzar el dia 9. Hi ha molta més gent que per raons diferents, molt diverses, que és impossible d'escatir, miri, no van anar-hi, no es van mobilitzar o no hi eren o van decidir que aquell moment no tocava perquè volien esperar un moment en què hi hagués una decisió ferma. Vol dir això que podem doblar el nombre del 9 de novembre? Home, seria molt difícil. Ara bé, el que vol dir és que efectivament l'independentisme ha de sumar molts més recolzaments, hi ha d'haver-hi una part molt més important de la ciutadania que hi vagi a participar i, en tot cas, cridar l'atenció sobre un fet. Arreu del territori on va punxar, entre cometes, la participació en aquell 9 de novembre va ser en el sector més jove. El sector, recordem que s'ampliava des dels 16, però vaja, dels 18 als 30, per dir-ho d'alguna manera, es va detectar que no hi havia hagut una participació allò significativa. Per tant, fixi's, si a les properes eleccions, siguin al març o siguin finals de febrer, aquest sector es veu cridat a participar perquè efectivament la decisió ja és ferma, jo crec que complirem amb escreix aquests 300, 400, 500.000 vots que es reclamen.
Molt bé, doncs Josep Maria Reniu, politòleg i també, com dèiem abans, membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional. Moltes gràcies per haver atès a Quat.cat i que vagi molt bé.
Un plaer, moltes gràcies, bon dia.